portes s'obren,
però
sense cap mena de límits.
No, a Lucas, jo faig una petició. Sí, el tema ja és prou fastigós, que a més esteu parlant de... quan aneu de ventre vosaltres, que escolta'm, trobo que això és un espai d'esports...
Sí, ara, bueno, és el que li va passar ahir al Yamal.
Però parlem d'esports parlant... i això, sí, perquè clar, és que... O sigui...
Què? A veure, un moment, Kailà, o sigui, no t'ha passat mai. Aquesta situació no l'has viscut mai.
Que jo no vull parlar d'aquest tema aquí a la ràdio. O sigui, trobo que com vagi jo al lavabo, a la gent no li importa.
Perquè estem agafant de referència el que va passar ahir i preguntant a la gent com ho gestionen.
Doncs és un tema de merda, però és l'actualitat. És el que hi ha.
Estem empatitzant amb el...
periodismo. Luego dicen que hacen periodismo. Fíjense.
Vostè parla amb el mateix micròfon que el del senyor Marcelí.
Sí, efectivament.
Coja el mío porque este...
ni los temas ni los micrófonos.
Això està a punt de petar.
És una megafonia.
Alguna altra opinió de gestió de...
No, jo marxo clarament. És més, inclús alguna vegada ho he fet servir d'excusa, encara que no fos veritat, per poder marxar d'algun lloc. Algunes presentacions, algunes coses...
Ah, sí? En una presentació?
Hombre, una sí? vegada, un merdot. I mai millor dit, i vaig que però havia d'anar al lavabo, perquè és que allò era insuportable. I em vaig salvar d'una de ben bona.
No es pot dir quina era, eh?
No es pot dir.
Gran Martí Molina, doncs ara molta atenció, perquè si no volíeu escoltar parlar d'aquestes històries, l'informe que porta el gran David Solans,
mare meva,
recollirem totes les cagades, per dir-ho d'alguna forma, però literals, en el món de l'esport i del futbol.
Ens posem en la línia Kailà, que ella no vol parlar de la seva escagarrinada pròpia, però escagarrinada aliena, aquesta sí que li fa gràcia. Eh?
Exacte, bona tarda.
Bona tarda, Lluís.
Abans de l'informe Solans, hi ha l'informe per Manier, perquè això que comenteu de la indisposició de la Minya Mal, s'ha de vigilar amb la dieta, és la clau. Si menges molta fruita, pot passar com el pare de Dalí, que va haver de córrer per anar al lavabo, però no hi va ser a temps. Ho vaig explicar en aquest programa i és el moment més idoni per recordar-ho.
I el Dalí li va dir, diu, és una història de la família. Diu, un bon dia el meu pare, que era molt esboirat, el notari de Figueres, va dir, avui me'n vaig al mercat i només em fotré fruita. I es va fer una tracada de fruita que li va venir una diarrea i aleshores va haver de tornar amb el xofer que el va acompanyar a casa ja cagat a dintre del cotxe. I a l'arribar a casa, en comptes d'entrar per la porta de servei de darrere, va entrar per la porta principal i el Dalí em deia que cridava, m'he cagat a les calces!
Seria això,
per tant, m'he cagat a les calces!
No para.
Sí, sí, sí.
La fruita és molt traïdora,
Molt traïdora.
Diuen dels kiwis, però a vegades...
Puta mierda i caca de la vaca.
No sobrecarreguem, Alujas. Estem rebent comunicacions molt interessants.
Anècdotes.
La Mònica diu, el meu fill si l'aturen els que van amb l'armilla i volen fer-te soci. D'un ONG els diu, perdona, però m'estic cagant. En fi, ara amb els Solans parlarem d'altres situacions... emulant el que va passar ahir, no? amb el Lamine Yamal, us va cridar l'atenció? O sigui, com ho veu viure, això? Perquè jo, de cop i volta, o sigui, al minut 70, crec que va ser,
sí, més o menys,
desapareix, no, Edgar?
Marxa del terreny de joc i ja no torna. El tema és que ja no torna, perquè algunes vegades alguns futbolistes els hi ha passat i han acabat tornant. De fet, el Barça, ara obre una mica més el ventall, en tres ocasions es va quedar amb 10 jugadors. Primer a la lesió de Lewandowski, que ja en parlarem, després per la fuga de Lamine Yamal i després per l'expulsió de Gavi. Sí, sí. El Martí, abans fora de l'estudi, quan estàvem fent tertúlia prèvia, ens deia que ell no tenia molt clar, ell no sabia què havia passat, inclús havia pensat que marxava per un disgust. No sé, Martí, si realment ara ja estàs més tranquil sabent que com a mínim és un tema més primari.
Ah, no, perquè va ser just el moment en què et tira la pilota fora quan hi ha un jugador del Porto que ha caigut a terra més o menys lesionat, diguem, més o menys, i el Porto segueix la jugada i ataca i després el Barça recupera la pilota i Lamine Yamal la tira fora i els jugadors del Barça li recriminen de dir, home, escolta, si els altres han seguit la jugada tu juga també, i el primera instància és, ostres, a veure si haurà marxat enfadat i han fet un allò
com una rebequeria d'un nen
pues ara me'n vaig.
Escolta, però després com que tothom dona per feta que aquesta és la tesi, jo la veritat és que estava mirant-lo des de Barcelona com a bon quedat especial,
sí,
i no ho vaig veure perquè la televisió es van dedicar a mirar repeticions i altres coses, i per tant, doncs, després quan van tornar a posar el pla general, diu, ui, però si el Barça juga amb 10, què ha passat, no?
Si el Mundo Deportivo, crec, Àngel, que ho puc contrastar que efectivament el lavabo d'Otragau va deixar senyals, eh?
Va deixar el derrape, però...
Jo
el que, ja parlant per un moment seriosament, sí, jo crec que en esport d'elit, en algú tan important i amb el que podria haver significat pel Barça aquests 9 minuts estar sense un jugador, primer, entenc que és jove, Lamine, si hagués sigut un més veterà, igual, ho dius a la banqueta, però d'entrada, en el moment que marxa cap al vestidor, tens que posar un tio escalfar i està preparat per sortir, i segon, mèdicament nen, jo no sé si hi ha alguna pastilla o algú que el xaval vagi davant i digui, escolta, que m'ho estic fent a sobre, i que et prenguis una pastilla que ho talli allò en sec.
No podria ser que li fes no podria ser que li hagués fet vergonya.
Clar,
verbalitzar que li passava
tema,
això
amb
la il·lusió de jugar, que és molt jove, que té 16 anys, i que devia pensar, ja m'aguantaré, i no va poder. Aquí comenta un oient, el Marc, diu, vaig sentir que Lamine anava avisant a Xavi que li feia mal la panxa.
Clar, jo crec que això és la versió que va donar Xavi, però jo, clar, evidentment, des d'aquí, mirant-m'ho per la tele, no ho vaig poder constatar ni comprovar.
Jo el que vull deia és que és una situació que passa molt poc sovint, jo moltes vegades quan veig partits pensant en aquest tema, perquè en aquest tema, penso, de dir, home, nosaltres estem aquí treballant a la ràdio, un mal de panxa, una escagarrinada, l'hem tingut tots, esportistes d'èlit, que segurament, doncs, tenen molta pressió, segurament, doncs, de vegades, doncs, hi ha una mica d'intoxicació per alguna cosa que es prenen o el que sigui, això podia passar molt més sovint del que sembla, i, pel que jo veig, no passa. No. És bastant anecdòtic.
Exacte, i les vegades...
Com a mínim al món de futbol.
Les vegades que ha pogut passar s'han pogut solucionar prèviament, després ja coneixerem una història d'algun futbolista, però sí que és veritat que poques vegades es veu tan evident, no? Com alguns dels exemples que ens posarà el David Solans, de que enmig d'un partit no pots més i has de marxar. De fet, no només ha de passar a l'esport, si us hi fixeu, quan ha passat alguna cosa normalment en una exposició o a la feina, sempre es tendeix a amagar-ho, intentar aguantar. És difícil que això arribi a ser visible. Clar, quan no hi ha més remei, acabes doncs optant per una de les tres opcions que vull plantejar amb la pregunta, no? O t'aguantes, que és la gran majoria de vegades, o has de marxar sí o sí, o en un cas extrem que també coneixerem ara, tu acabes fent a sobre.
Però estic d'acord amb la reflexió que feies, perquè, o sigui, això és, potser, manca de precedents, no? Perquè la gestió del cas és estranyíssima. Un jugador 10 minuts fora, ni torna... quan hi ha una lesió, quan algú es toca una miqueta el turmell, immediatament ja hi ha una persona que està, hi ha un jugador que està escalfant, no? I en aquest cas, vull dir, el fan anar al lavabo, no sé si pensaven que podia tornar...
Ell l'acompanya, una persona ràpidament va cap a dins, i suposo que...
On?
Fins a dos pams. Sí que és veritat que, clar, a diferència d'una lesió que és més fàcil...
Però no?
Clar, hi ha gent que va al lavabo i s'està molta estona. Sí. Vagis bé o no vagis bé. Sí. És a dir, t'estàs estona. Hi ha gent que llegeix enciclopèdies al lavabo. Llavors, clar, hi ha gent que té diferents ritmes. Llavors, pot ser que és una cosa ràpida. Escolta, ja estic bé, m'he buidat. No com el Pep, sinó d'una forma més física.
Bueno, més literal.
I després
literal.
Pots tornar i hi ha gent que, hòstia, potser necessitava... Durava més l'apretón, per dir-ho més clar.
I això no saps fins que t'hi trobes, clar, fins que estàs allà. Ja pots pensar que és un moment i després arribes allà i resulta que la cosa és més llarga.
Home, no, jo no sóc merdòleg, diguem-ne, però... quan tu tens una indisposició i has d'anar al lavabo, diguem-ne que no és un pim-pam. En general, t'hi estàs una estoneta. En general, veia,
no sé. Si no estàs bé, si tens una indisposició...
Ara tampoc no hi discutirem, però depèn, de vegades, si només és treure, treus i continues, però vaja, dins del món de l'esport d'elit, David, ha passat diverses vegades molt sonades.
Primer ens hem preguntat, això ha passat alguna vegada? Sí, més d'una vegada. Una de les més semblants, precisament, la va protagonitzar Sergio Ramos l'any 2018 d'un Eibar Real Madrid a Ipurua. Era minut 30 de la segona meitat.
Sergio,
no,
bona tarda.
No.
Hola, bona tarda. Aquí.
Estem parlant de tu,
En aspecto, pues bueno, ya sabéis, café y cigarro.
Dic perquè, si vols comentar alguna cosa d'aquesta anècdota...
Bueno, esto son cosas naturales.
Ets benvingut, sí.
Manolo digues. García tiene una canción que habla de esto. Pájaro de barro.
M'estranya que la coneguis, però vaja. Digues, Solans.
No, res, a minut 30 de la segona meitat no podia més, va marxar corrent al vestidor, estil Lamine Yamal. Amb aquesta crònica que escoltarem ara, ho explicava posteriorment 4, amb, atenció, l'eloquent declaració al final de Zinedine Zidane, explicant en roda de premsa què li havia passat a Sergio Ramos.
El Madrid había recibido un gol, un empate que le metía en un aprieto. En ese gol pasaron dos cosas previas. Una, Cristiano hablaba y hablaba, pero Ramos se llevó la mano abajo. Y dos, Ramos debía marcar a Ramis, pero no pudo saltar porque tenía un problema. 14 minutos más tarde el problema es insostenible. Hay un parón de juego y disimuladamente Ramos se acerca al árbitro. Referí, que me voy, esta vez sí que es cierto. Ramos corre a toda prisa hacia el vestuario. ¿Pero por qué? Zidane le dice al ayudante, anda, entra a ver qué pasa. Ramos pasa por dificultades. En el campo, con uno menos, el Real Madrid también pasa por dificultades. Casemiro hace de central, pero la defensa está descompuesta. El Eibar casi logra el segundo, Ramos sigue sin salir y el Eibar vuelve a la carga, córner. La BBC al completo baja. Benzema manda a Bale, pero se lo dice en español y Bale no entiende español. El Eibar mete al Real Madrid en un apretón de verdad. Y cuando el Real Madrid no aguanta más, 3 minutos y 45 segundos más tarde, por fin aparece Ramos como si tal cosa. Pero...
¿Pero de dónde sale este tío? ¡Del baño! ¡Ya estoy de vuelta, gente!
Ramos hace este gesto como de desatasco y luego un sin cachondeo, Nacho, que tarreo. Una pregunta resulta clave en esta historia. Llega en la rueda de prensa de Zidane.
¿Qué le ha pasado a Sergio Ramos, que ha tenido que abandonar el terreno de juego?
Yo creo que se ha cagado un poco. Ha ido al baño un minuto y bueno, ha vuelto.
Pues le ha entrado un apretón, ¿eh? Le puede pasar a cualquiera.
Ramos ha tenido un apretón que ha causado durante 3 minutos y 45 segundos una absoluta descomposición dentro del equipo.
Aquesta crònica, David, d'on l'has tret? Perquè
és el 4.
El redactor no sé si encara hi deu ser, eh?
Sí, sí. Això és el típic informe que fan a 4, el típic reportatge que fan després dels partits.
Que aquí esperàvem que Zidane fos, diguem-ne, sí, finet.
No, Zidane va ser eloquent.
És el més directe.
S'ha cagat un poco.
Sí. Un poco.
I s'ha de dir que Zidane, Ramos després va fer un tuit on deia típico apretón. Típico apretón y hemos ganado.
Sí, ya. El típico apretón, ¿no? Que aprietas para afuera, te sale para adentro y bueno, y al final pues... Ya sabéis, bueno, esto viene muchas veces, ¿sí? El tema de la naturaleza me avisa. Y bueno, en ese aspecto, pues, si tienes tiempo vas corriendo al baño y si no lo haces en el césped y así pues es abono.
¿En el césped mismo?
Hombre, en el césped y bueno, abonas y así pues el club también se ahorra un dinerillo en estiércol. El único problema es que lo pise alguien que pase por allí.
Ah, exacte.
Sí, claro.
Lo mejor para estos casos es ir con una botellita de agua y una bolsita de
plato. Muy bien. Claro, como los gossos.
Perfecte.
Sí, claro.
Perfecte. Doncs, Sergio, aquí et quedes de comentarista sobre aquesta qüestió, que
bueno,
tens experiència, eh?
En ese aspecto me quedo.
Què més?
Més jugadors. Entrem a un exjugador del Barça, Aubameyang.
Home.
És un cas molt semblant també al de Lamine Yamal, perquè quan jugava a l'Arsenal l'any 2019 perdien 1-2 a casa contra el Brighton i a 5 minuts pel final Aubameyang va marxar corrent al vestidor i no va tornar fins al cap d'uns minuts, provocant evidentment la fúria dels aficionats de l'Arsenal, que no entenien com el davanter estrella de l'equip marxa quan has de remuntar un 1-2 i estàs perdent i marxa el davanter. Doncs bé, al final va tornar i després el partit, doncs, com en el cas de Lamine Yamal, va explicar que doncs, no, bé, un tema, un cas com el de Ramos i el de Lamine Yamal, que no podia més. Un altre jugador del Barça, aquest és el més sonat de tots, Gary Lineker.
Sí?
Perquè la pregunta és, hi ha algun jugador que... Hem vist fins ara casos de gent que marxava corrent al vestidor, ho solucionava el cas i tornava. Hi ha algun jugador que s'hagi cagat al camp?
No, home, cagat al cul.
Sí.
Digues anar de dintre.
Has cagarrinat al camp.
Doncs sí, és Gary Lineker. Va ser en un partit del Mundial d'Itàlia 90, en un Anglaterra-Irlanda,
sí,
quan al minut 15 de la segona part, i Yamal va ser el 26, o sigui, molt semblant, Lineker es deixa caure...
Què vols dir amb aquest punt?
És
quan apreta l'estómac.
Ramos aquest també del 30 de la segona. Vull dir que...
És el tram fatídic.
Correcte. Jo crec que les pastilles que els donen, els fortasecs aquests, aguanten, doncs, un 45 minuts i una mica
més. Bueno, és que el fortasec, senyor Marcelino, fa miracles. El fortasec...
M'he arribat a prendre alguna vegada una caixa sencera.
Què diu, home?
Sí.
Això és una bestiesa.
Bueno, després estàs una setmana...
Exacte.
No vas ni endavant ni endarrere, però bueno.
El millor cera calenta. Posa el cul en pompa i que et posin cera calenta, una espelma, que vagi caient gotes i tapa el forat.
No, jo he fet lavatives. A vegades he fet lavatives.
Per tapar.
Mira que el tema de Lineker és escatològic, però el del Marcelín queda pitjor.
No, jo l'he vist Lineker aquest. Explica-ho.
Sí, no, què hi va passar? Es va deixar caure al terra, allà es va esfermar tot per entendre'ns, de fet hi ha el vídeo on podeu veure com...
Sí, ell es deixa caure.
Sí, arriba un moment que segueix la jugada, cau a terra...
Però com si estigués lesionat,
sí,
no t'imaginar.
Sí, més o menys. Allà aleshores fa una cosa que és que després intenta s'arrossega per terra, intenta jugar-se els pantalons amb la gespa mullada, perquè clar...
Surt pel camall dels pantalons.
En tot cas, perquè us feu una mica la idea de com ho va viure Gary Lineker...
Sí.
Dona la casualitat que ho va tornar a recordar aquest incident fa pocs mesos a la BBC, i així és com ho va viure ell. Escoltem.
I'd not been very well night before.
La nit anterior no m'havia trobat bé, però no vaig dir res perquè volia jugar. Als 15 minuts de la segona part començo a sentir punxades i penso, Déu meu, tinc un dolor de merda aquí.
Sí, sí.
Aleshores la pilota va sortir cap a l'esquerra, em vaig llançar cap a la pilota, però mentre ho feia em vaig relaxar una mica. I buf.
Puf,
Déu meu, em vaig dir, allà estava assegut a terra i tot allò allà. Recordo que vaig mirar cap amunt i es va apropar el Gary Stevens i em va dir, què passa? Jo li vaig dir que m'he cagat. Tenia ganes de plorar i tot. Gràcies a Déu que teníem els pantalons curts de color blau fosc i no blancs, que avui ha estat horrible.
Però dic una cosa, malgrat el drama, ara Lineker ho recorda pixant-se de riure.
Però és cert que la clau són els pantalons blaus, eh? Perquè allò amb els pantalons blancs hagués pogut ser un drama.
Després va continuar jugant.
Sí, que no podia jugar més per una caca.
Però perdona, s'ho toca amb les mans.
Enxeta, eh?
Ho toca amb les mans.
Ai, ai.
Va tot ple
No compta.
També, diguem-ho.
I que igual que no pots jugar amb sang a la samarreta, no pots jugar amb merda al pantaló.
No hagués jugat més.
Exacte. I la catipent que devia fer, tots els jugadors...
Bueno, el que més gran, això de la sang que ha dit l'Àngel, tinc un cas... l'he deixat pel final, eh?
Però ara n'explicaré,
no, però... Tinc un cas, però... s'ha comentat.
De seguida continuem amb l'informe Cagón, però avui ens fèiem la pregunta, pensant seriosament sobre aquesta història, de com es gestiona una persona que es troba malament, una persona que en aquell moment doncs, té aquesta escagarrinada, i sobretot, em sembla interessant el que dèiem ara, no? Jugadors d'elit que volen jugar sí o sí, i que segurament per no quedar-se fora, doncs ho passen per alt i passa el que passa. Tenim un convidat que crec que ens pot sí? posar llum a la foscor sobre aquest tema.
Ja el tenim amb nosaltres, crec que és el Xavi Ferrer.
Sí.
Xavi, com estàs? Bona tarda. Xavi?
Xavi.
Ai, m'he aixecat en el lavabo.
Hola, bona tarda.
Hola, Xavi. Gran Xavi. Un aplaudiment pel nostre estimat Xavi.
Mai t'hauries imaginat que trucaríem per aquest tema, no?
No, la veritat és que no. No sé què pensar-hi.
Que gran. Xavi, moltes gràcies primer per ser nosaltres aquí al Versió RAC1 en aquest temps afegit. Bé, avui quan estàvem a la reunió parlant d'aquest tema d'urgències que han passat al futbol, jo recordo una història que em vas explicar un cop, que justament la final de Wembley, que tots la recordem pel partidàs que vau fer i el marcatge especial que et va tocar amb un jugador italià, que m'explicaves que... els dies i les hores prèvies a aquella final no t'estaves trobant bé i alguna cosa passava. Què va passar, Xavi?
Bueno, va passar que simplement vaig agafar una gastroenteritis 2 o 3 dies abans de la final i bueno, realment quasi em perdo la final, perquè em van tractar amb pastilles i tal. I vaig anar millorant, vaig arribar al partit amb certes molèsties i, curiosament, va ser saltar la gespa i em va passar tot el problema de la panxa, se'm va anar el dolor i se'm va anar tot. Per tant, jo entenc que tot el que va passar va ser una acumulació de nervis i bueno, pues a mi em va afectar la panxa en aquell moment.
El míster, realment, el Johan Cruyff, era conscient de realment com havies passat els dies previs en aquella final, o vas intentar amagar-ho per dir, escolta, no em vull perdre per res del món aquella final?
No, jo només ho parlava amb el doctor, no. Johan, jo crec que no va arribar a saber res. No.
I realment, tu com a jugador, quan et vas plantar a la gespa, dius que afortunadament va desaparèixer els dolors i et vas centrar molt en la final, però un quan sap que no ha arribat bé a un esdeveniment tan important, a l'hora de posar la cama, això condiciona o semblava que haguessis entrenat com tots al 100%?
No, sí que és veritat que notava un pèl més fluixet els dies abans i tal, però no, a nivell de competir, posar la cama i córrer, no. Jo crec que tant és un partit com el d'altre dia, un esdeveniment més important com pot ser una final... t'oblides de moltes coses que passen. Pensa, Edgar, que la gent potser no ho sap, però la majoria de futbolistes, jo crec que amb un percentatge molt alt de partits sempre tenen algun dolor al començar el partit. És veritat que quan comences la majoria d'aquests dolors desapareixen, però més o menys ens hem acostumat a jugar així i ja està així, no? Per tant, no. És veritat que quan comences a competir t'oblides de tot el que t'està passant, a no ser que sigui algo molt greu que no marxi, un dolor molt important, la resta et fiques al partit i desapareix tot.
Xavi, bona tarda. Estàvem comentant aquesta qüestió des del punt de vista dels jugadors professionals. Com s'acostuma a gestionar una situació com aquesta? Hi vam veure Lamine Marchand. No sé tu amb quins exemples t'has trobat.
No recordo a vegades, no, ningú que hagi passat alguna cosa així. Home, imagino que al final quan un té una indisposició o no es troba bé al terreny de joc, al final no deixa ser una persona i si té que anar dintre perquè no es troba bé, doncs té que anar. Aleshores, doncs, no és habitual, és veritat, però bueno, jo crec que s'ha de naturalitzar una miqueta més aquestes coses, no?
I l'altra qüestió que ens preguntàvem abans és... com és que passa tan poques vegades siguin una cosa natural? És a dir, els jugadors, en el teu cas hi havia molèsties estomacals, com es tracta això? Perquè precisament durant un partit no us trobeu amb aquesta situació.
Doncs no, jo crec que no es tracta això. Jo crec que quan un té aquestes molèsties, intentar oblidar-se quan entra al terreny de joc, i si persisteixen, doncs s'ha de canviar. Al final no pots fer massa cosa més. Mira, el que més ha de fer als futbolistes és competir i jugar. I ja et dic, i no recordo quin futbolista va ser fa 2 dies també, que, mira, em sembla que va ser Correa a l'Atlético de Madrid, després de fer el partit i fer els gols, que va dir que havia entrat al terreny de joc amb molt dolor de genoll, però que volia jugar. Bueno, al final és el més habitual, És veritat que una gastroenteritis, una indisposició o qualsevol cosa d'aquestes, si és molt intensa, sí que és veritat que et pot fer marxar, però pensa, et dic, són molts els jugadors que sempre entren en partit amb molèsties.
Et va sorprendre aquest impàs de temps en què el Barça es va quedar sense cap jugador? Això no és com un canvi instantani, com una lesió?
Sí, el que passa que jo crec que se'n donen compte principalment la gent que està a la banqueta. Jo crec que li van preguntar a Ter Stegen al final del partit i va dir que ell no se n'havia adonat. Jo crec que molts dels jugadors que estan fent el partit a vegades no s'adonen d'aquestes coses, estàs més pendent del que estàs fent i aquestes coses solen passar bastant desapercebudes. És una situació més delicada per l'entrenador, perquè al final sí que hi ha un temps prudencial que s'esperar per veure el que passa. Però clar, en el moment que no sortia, doncs entenc que el canvi s'havia de fer i no, ja està, però...
És que, disculpeu, però és millor jugar amb 10 que amb 11.
Com?
És millor jugar amb
10. Sí, ja l'he sentit, ja, però quina teoria és aquesta?
Pues la HH.
Nenio Herrera.
El Nenio Herrera va dir, és millor jugar amb 10 que amb 11.
No sé si el Xapi hi estarà d'acord.
No, respecto molt a Nenio Herrera, evidentment, però no comparteixo la seva idea.
Però més val tenir totes les posicions cobertes. Res, sobre una última qüestió sobre aquest tema. Abans dèiem doncs, que explicaves precisament l'exemple de Wembley, no? Que és quan et vas trobar malament. Quan surts al camp, una mica passa tot?
Sí. Mira, poso un altre exemple ràpid. Recordo, que no va ser el meu cas, recordo el cas de Julio Salinas.
Sí.
Que quan, bueno, quan li van comentar que sortia a titular el Johan, vam arribar a l'estadi, jo crec que molt abans, 2 hores i mitja, 3 hores i mitja o 3 hores abans del partit, i el recordo caminant com, bueno, com si estigués posseït pel vestidor, supernerviós, tal, i al final li va passar el mateix que a mi, en el moment que surts al terreny de joc, que comences a jugar. A mi em va passar l'escalfament. En el moment que surts a l'escalfament i comences a treure tota aquesta tensió, sol passar tots aquests problemes. I bueno, pues el Julio va ser un altre exemple.
Bueno, és que el tenim aquí, et pot saludar.
Hola, ¿qué tal? Yo me recuerdo perfectamente aquel momento. Estaba cagata sobra de nervio que tenía. Y dije, que no, yo no aguanto. Yo no aguanto de qué manera. Y al final las cosas van a arder, pero podía haber acabado muy malamente. Muy pitjor que cuando perds una chapa de cava.
Xavi, ya que et tenim aquí, com veus el Barça actual i si la teva posició la veus ben coberta?
Sí, home, jo crec que ara el Barça té un dels millors laterals drets de la història. Jo considero que Joao Cancelo és un jugador molt polivalent, molt preparat per jugar de moltes maneres diferents i sí, em sembla doncs, que està molt ben cobert. És veritat que durant uns anys bueno, doncs no es va trobar aquesta peça i es va intentar solucionar per uns jugadors no habituals en aquesta posició, com el Sergio Roberto, com Koundé l'any passat, però jo crec que feia falta un especialista i considero que Joao Cancelo és un dels millors que hi ha.
Tot i que ja li han caigut alguns pals, el Cancelo, molt bona arrencada, sí, els dos Joaus, no? I de cop i volta doncs, sembla que hi ha aquesta explosivitat amb la que va debutar, no, Xapi?
Bueno, saps què passa? Que quan estàs exposat a l'opinió pública sempre cauen pals. I això és una altra cosa que el jugador pren bastant ràpid. I quan les coses van bé i guanyes, ets collonut, quan perds un partit o fas una errada ja no serveixes. Bueno, això és una de les coses que més ha de treballar el futbolista, el tema més mental que no pas físic. Però bueno, suposo que amb l'experiència que tenen tots dos, jo crec que no hi haurà cap problema. Jo penso que ha sumat molt al Barça amb les incorporacions dels dos jocs, crec que li donen algo que no tenia, li dona molta màgia davant amb Joao Félix, li dona molta seguretat i ofensiva i defensiva amb Joao Cancelo. Jo crec que són dues peces que eren necessàries i que ja veureu que al final de la temporada analitzarem i segur que tindran un paper molt important.
Escolta, Xapi, ara deies a tots els jugadors els hi cauen pals. Jo estic pensant en la Lamine Yamal,
sí,
té 16 anys,
sí.
és un nen. Hi ha hagut burles a les xarxes socials.
Oh, no.
Home,
no.
Ha estat comentat.
Aquí no,
no. Ha estat molt comentat tot el que li va passar ahir al partit. No, jo li vull preguntar com creus que psicològicament, perquè tu dius a tots els jugadors i cauen pals, psicològicament a un noi de 16 anys que li ha passat això, que és una situació que fa força vergonya, el fet que tothom se n'hagi assabentat d'això, molta gent estigui parlant d'això, això com li pot afectar a ell?
Bueno, depèn. Això depèn molt de la gent que hi ha al voltant seu i principalment de l'entrenador. Pensa que les xarxes socials t'exposen a tot el que et pugui passar. És un personatge públic i, evidentment, a la meva època no existien, gràcies a Déu, i ara sí que existeixen i tot es magnifica, es multiplica per 10 o per 1.000. Jo crec que en aquest cas que un jugador se n'ha exposat i és bastant jove, com és el cas de Lamine, primer el que hi ha de pensar és si passa alguna cosa aquesta, escolta, mira, pues jo, a no ser que sigui molt madur, pues, escolta, estic uns dies sense mirar les xarxes socials, i a mi el que m'importa realment és el que em digui el meu entrenador. El meu entrenador és la que em posarà, em traurà, està content amb mi, no, tot el que he pogut pensar de, també és gent de mi, totes les burles, és igual, no és gent que jo no coneixo, a mi no m'hauria d'afectar la meva vida, no és fàcil. Per això crec que en aquest món de xarxes socials i de tanta exposició sí que estaria bé, no sé si hi és o no, que hi hagi doncs, un cert, no sé, equip, mèdics i psicòlegs i d'això, és que puguin ajudar els xavals, perquè l'exposició aquesta és molt bèstia a vegades. Però bueno, jo crec que ell ha d'estar tranquil i fixar-se en la gent que... o escoltar almenys a la gent que realment ell li donarà doncs, o el farà triomfar amb la seva carrera esportiva i principalment se l'entrava i els companys.
Afortunadament de la salut mental a Can Barça se'n parla bastant, sobretot des del Luis Enrique i el famós psicòleg, no? Sí. Que ell va ser el primer dir que se'l portava.
Mira, parlem de la Xavi.
No, només una d'una cosa. Certament, és que a vegades ens pensàvem els futbolistes com unes espècies de màquines de jugar a futbol que no poden fallar ni un passe, que fallen dos passes i ja els critiquem. És veritat que l'exposició està aquí, però ja no és només a nivell esportiu. Pensa que els futbolistes són una persona que després, quan acaba el seu entrenament, se'n va a casa, té família, té fills, té problemes domèstics com qualsevol altre, tot això pot afectar molt rendiment. Aleshores, ja no dic només el món del futbolista, que no se mantingui malament, pot ser el món laboral o qualsevol altre aspecte. Jo crec que tenir una persona que psicològicament et pugui ajudar i et pugui atendre quan ho necessites, crec que és importantíssim. I aquesta labor, crec que aquest personatge hauria d'existir a tots els equips de futbol.
Mira, de fet, Xapi, no sé si tu ens pots ajudar en aquest sentit, Luis Enrique sempre explica que quan va començar a creure en la figura d'un psicòleg en el futbol professional va ser precisament als Jocs Olímpics de l'any 92, on tu també vas ser-hi i vas guanyar la medalla d'or.
Sí, senyor.
Que Luis Enrique...
ens feia cridar al mig del camp.
Ah, sí?
Com?
Sí, bueno, fèiem sessions amb el psicòleg que, per desgràcia, va morir fa uns anys. I bueno, ens portava tots en un lloc així com mig apartat, no al camp de futbol, com en una espècie d'àrea així una miqueta més solitari, en bosc i tal, i ens posava allà i ens feia cridar i desahogar-nos i això era una teràpia més conjunta, però suposo que en aquell moment també ell devia tindre personalment els jugadors. I, bueno, t'he interromput perquè em recordo d'aquest noi que és el que ens va ajudar amb el joc polític.
Clar, i tant, no, és que de fet aquest noi que, del qual parla Xapi, és el que Luis Enrique sempre diu: jo a partir d'ese momento vi que era fundamental la figura d'un psicòleg en el deporte i sempre pensé que el dia que entrenasse sempre vendria un psicòleg. I a partir d'aquí entrevista diversos psicòlegs, fa un càsting de fer Luis Enrique i acaba fitxant a Joaquín Valdés, que també és asturià, i des d'aleshores treballa amb un psicòleg esportiu que en el seu cas compta per ell, però que també el posava a disposició, lògicament, dels jugadors, tot i que molts jugadors també tenien el seu coach o psicòleg també per anar de forma més privada.
Doncs amb el Xapi que hem començat parlant... Digues.
No, que no sé si va ser casualitat o no, probablement sí, però bueno, al final vam acabar guanyant els Jocs Olímpics i no crec que sigui per aquesta persona, però segurament va ajudar una miqueta.
Segurament, i tant.
Dic que hem començat parlant de Cagalera i hem acabat reflexionant d'un tema bàsic, que és
la
salut mental dels esportistes d'èlit i, com deia la Marta també, la salut mental d'un nano de 16 anys. Tot i que jo tinc la sensació, és una sensació particular, que més que burla del Yamal, hi ha hagut, bueno, memes de la situació.
Sí, hi ha empatia.
Sí, jo crec que no s'ha apuntat molt contra el Yamin.
Jo crec que ha sigut un fet que, com tots, és com quan parles del metro, tothom ha anat en metro i per tant és més fàcil empatitzar. Com a tothom ens ha passat o algú li ha passat alguna vegada una situació complicada, no dic que ho hagis hagut de sortir d'algun lloc, jo crec que ha sigut més un exercici d'empatia i de recordar anècdotes que no pas de
i d'una situació que, insisteixo, no es veu habitualment en el món del futbol. Xapi, el Salines s'acomiada de tu.
Xapi, un abrazo molt fort i s'ha de recordar sempre en el port, quan està nerviós, cap i esfínter.
Perfecte. I escolta, si vaig a algun restaurant i agafo alguna xapa de cava, ja te la portaré.
Me la guarda, que és aquí jo faig la col·lecció i me falta una de Ron del Oro.
Xapi, gràcies.
Adéu.
Una abraçada, Xapi.
Adéu. Fem una pausa i tornem amb la ressaca del partit del Barça de Champions d'ahir.
Versió RAC1. A Xocolata Xolón elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolón, la xocolata, xocolata.
Un 2%.
Apunta't
gratis al Pla Estalvi de Caprabo i estalvia un 2% de descompte addicional en tot el que compris. Acumula l'estalvi cada mes a la teva targeta Club Caprabo. Apunta-t'hi al web, a l'app o a la botiga i gaudeix...
Caprabo. Més informació a caprabo.com. Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció professional: data science, ciberseguretat, gestió de projectes, enginyeria, màrqueting digital i arquitectura. Últimes places per als màsters amb inici a l'octubre. Informa't en salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
RAC 1.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
El Festival Internacional de Música Sona Mollet arriba a la 8a edició amb joves promeses i intèrprets consolidats del jazz, piano i música de cambra.
Del 4 al 8 d'octubre gaudeix de les actuacions de Pedro Manuel Pereira, Alba Ventura, Alexis Pérez o la Mollet Jazz Band, entre d'altres.
No hi faltis. Més informació a molletvallès.cat.
Mama, no sé si comprar un rentaplats que duri molt o un que duri poc. Què t'he dit sempre? El rentaplats que duri.
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, Miele, esclar. Compra'l ara a distribuïdors oficials i a la botiga Miele de l'Avinguda Diagonal 413.
Joana, et veig molt rejuvenida.
Ai, nena, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Volem!
El diumenge 8 d'octubre t'esperem a la 25a Festa del Bolet de Ceba.
Has dit 25a?
Sí, a la Festa del Bolet de Ceba fa 25 anys que s'hi troben bolets.
Bolets i més coses. Productes autòctons, tastet, jocs per als nens, concursos, passejades amb poni, tallers, espectacles i molt més.
Informa't de la Festa del Bolet de Ceba a ceba.cat.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis Ponés. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Preparats? Llestos?
Ja.
RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 km.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi. Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.
Amb la col·laboració de Frit Ràbic,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Descarrega.
Notícies, esports, entreteniment.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 presenta...
Ella, yo tengo ver...
Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des del Teatre Apolo de Barcelona.
Quina meravella, per favor, que ens anem al teatre. Escolta, quan ho fem, això?
El divendres 6 d'octubre.
I és al Teatre Apolo, que arrenca la temporada de musicals. Arrenca el Teatre Apolo. Bueno, pugem com les divas que som a l'escenari. Del Tiempo entre costures, el musical. Quin bèstia, l'Hortú de Maria Dueñas. A mi em va encantar.
I també parlarem de la història interminable, el musical, que el novembre arriba a Barcelona.
Apunta-t'ho a l'agenda, amiga. Obrim les portes a dos quarts d'una, eh?
El divendres 6 d'octubre, vostè primer, amb Marc Giró, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona.
I entre els que vingueu a veure el programa, sortejarem entrades per la funció d'aquell dia del Tiempo entre costures, el musical.
RAC 1. Tots som 1.
Xocolata Geelong us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Va, que som els del temps afegit amb l'Edgar Fornós, amb l'Àngel Pérez, periodista del Mundo Deportivo, amb el Martí Molina, periodista del diari Ara, i som amb la ressaca del partit de Champions més enllà de la Vinya Mal.
Una ressaca adolorida, i que no tant, perquè sobretot hi ha un futbolista que va causar baixa, i atenció perquè ens hem de posar la bateta blanca de metge, entrar a la infermeria, i l'Àngel ens farà un informe de quants llits estan ocupats. De moment són 4, però el que més ens preocupa és Lewandowski va haver de marxar per un esquinç al turmell. D'entrada, és greu, i per quant temps té?
És greu, la cosa és sèria. Ara mateix, el clàssic del 28 d'octubre és la data que tenim tots a l'horitzó marcada en vermell, perquè és molt difícil que el pugui jugar.
Ai! Per favor!
I això que deien que no tenia cap lesió? I
per favor!
Fixa't si tenia lesió, que el metge de la Federació Polaca, un tal Jacek Jaroszewski...
I ho diu de memòria, eh?
No. acaba d'explicar que, òbviament, perquè com hi ha aturada de seleccions d'aquí poc, sí. No podrà anar. Llavors el Barça li envia les proves mèdiques i parla amb el jugador i acaba d'explicar que hi havia una petita afectació al lligament i que per això tindrà que estar de baixa durant unes setmanes.
I fixa't, Marcelí Virgili contra el Mallorca va dir... Lewandowski ho havia jugat tot, sempre a titular, va entrar Ferran i el van reservar. El Barça va començar perdent i va haver de sortir...
Lewandowski.
Ara ja no hi haurà opció de que surti.
Oh. És que aquest és el problema. És que, perdoneu, ara comences això.
Surt de la cabina de telèfon.
Hola.
Pobre home.
Van molt bé els telèfonos
en aquesta casa. A veure, sentim millor.
És el que sempre és la cosa extraordinària. És molt bé. Ara se sent.
Sí, se sent. Digui.
Comences amb l'osteosporosis?
De què?
Osteosporosis.
Però no està insinuant que Lewandowski té...
Comences amb l'osteoporosis?
Osteoporosis.
Artritis?
Artritis.
Artrosis? Reuma, que també va tot acompanyant, va tot amb una cosa, és tot un paquet. I una mala caiguda, un cop, que és el que va passar ahir.
No, i escala dutxa.
I s'ha acabat, eh?
S'ha acabat, què vol dir?
Es trenca el fèmur.
S'ha acabat, eh?
Per sempre.
O ets com un cavall que l'has de rematar. O pots anar jugant d'aquella manera, que també et dic una cosa, eh? Lewandowski, amb el caminador, fa més feina a dins del camp que la sardineta del Ferran Torres. I aquest equip ho
deu. Si es trenca el fèmur ja no en sortirà, eh?
Però aquest és el de... ens deies, Àngels, quant temps, perdona, més o menys?
No, que el 28 d'octubre és el Barça-Madrid, a Montjuïc. Sí. Llavors, l'objectiu és que pugui arribar aleshores, però està molt, molt complicat.
Que fins ara ha sigut imprescindible, Martí, què farem sense Lewandowski?
No, què farem? Pues, és una pregunta extraordinària que mateix no tinc resposta. No. Si m'agradaria tenir una bola de cristall i fer el Mago Fèlix de Soquí.
Sí, no,
farem
no,
una mica el que bona ben puguem i amb una sabata i una espardanya, però és que recordo que al principi de temporada ja parlàvem d'això. No, és que no sé quantos, estem coberts amb Lewandowski. Dius, bueno, ja veurem. No. Perquè clar, si no tens peces de recanvi, doncs així ens estem.
No la tenim.
No, clar que no la tenim.
Ahir el Torres va fer el gol perquè el va fer. Perquè resulta que el Bundogràs...
Es va equivocar.
El Bundogràs es devia equivocar i va tirar endavant.
I mira que s'ha parlat de la preparació física de Lewandowski. Ha sortit la Lewandowski explicant, no?
Qui és Lewandowski?
La seva dona.
La seva dona.
De totes maneres...
La dona Lewandowski es diu Lewandowski.
Sí, és especialista en fitness i nutrició.
Exacte.
I li manté una dieta espectacular. No, els dos estan molt sans. De fet, ja va costar trobar casa a Lewandowski perquè volien una sala especial de zona equipada per tema també fer esport, cuidar-se a casa... i una zona de wellness, eh? I sí, sí, és un tema que treballen molt.
Però llavors, això és una lesió traumàtica, perquè si no, és molt important, perquè llavors la gent dels preparadors físics se'ns enfaden, perquè una cosa és una lesió traumàtica, que és que li han fotut una garrotada.
Exacte.
I l'altra és una lesió muscular, que és allò que dius...
perquè tu no has fet bondat.
Llavors, exacte, llavors aquí és com que l'han lesionat, és el mateix que el Porto amb el Nacho l'altre dia.
Una garrotada
d'un tio que se'n va anar a casa de Rositas i el Gavi pobre el van expulsar per dos estiradetes petites de samarreta.
Ho dic perquè en aquest cas Lewandowski ens consta que el porta
tant a nivell militar, tant a nivell d'alimentació, però al final també quan entres en la dinàmica de menjar bé ja no et ve de gust menjar malament. És a dir, al principi suposo que costa...
Ja m'ho expliques, ja m'ho explicaràs com ho fas.
Però, a veure, ara fem un petit parèntesi dels nostres que ens agraden.
No, és que no tens raó, eh?
No,
tu fes una dieta i després et posen un donat al davant i dius que no.
Però fixa't, quan tu
m'he acostumat tant al poke que ara no menjaré un donat.
No, perquè el poke també és molt insípid, però fixa't, el poke, ja ho diu el Toni, és insípid i sembla... Et poden canviar l'arròs per la quinoa, però és el mateix. El tema està que si normalment, per exemple, a mi que m'encanten els dolços, estic un dia o dos sense menjar-ne, el tercer ja costa menys.
No, és veritat. No, hi ha un fenomen que és abstinència, com la droga.
Ah, doncs a mi funciona, eh?
Que portes un tercer dia sense donete, allà ja passa alguna cosa que... I tant, home, sí.
Doncs
a
mi... Ja hi ha hagut doble.
El sucre et crida, el sucre crida. Quan no te l'estàs menjant, el sucre crida.
Hi ha recaigudes i després sentiment de culpa i truques a la mama i veiem què he fet, he menjat una cosa que no havia de fer. Però això passa, caus claríssimament.
Tanquem el parèntesi gastronòmic.
De seguida seguim amb la ressaca del partit, però ja que l'Àngel s'ha posat la bateta, que ens fa de metge, i ja fem un repàs i que estem dins la infermeria. Tenim Rafinha, que en principi, res, simplement el dia del Sevilla va notar una punxada del bíceps femoral. Com està ahir? El tornarem a veure aviat?
Aquest jo crec que així com el Lewandowski el dia al Madrid marramiau, el Rafinha el podem tenir el dia al Madrid.
Ah, bueno.
Jo crec que pot arribar. Aquest ho té més, dintre la dificultat ho té més assequible que Lewandowski.
I atenció, recordem el que tenia Frenkie de Jong, el llenguatge llatí arcaic.
Vinga, digue-ho.
Sindesmosi tibioperoneal distal. Això no la sé el turmell. En qualsevol cas...
No, això t'anava a dir, no em facis explicar-te què és, perquè jo la bata me la poso per explicar-te, però...
És que amb la bata dones el pego, que dirien en castellà,
sí,
eh?
Sí.
Sembla el doctor Àngel d'Hospital Central. Bueno, dit això...
Pues si tinc que recuperar-los jo, anem apanyats.
Però amb això hem millorat molt gràcies a Google i a l'accés a... Perquè abans era, on s'ha fotut mal aquest tio? A la cuixa. I ja està. I aquí ho matava, merda. Ara, el sèptum, el bíceps semitendinós del no sé quantos, dius, bueno, i això on cony està? No, però, a la cuixa. Sí. Vale, pues d'acord.
Això tens tota la raó. Hi ha una sobreinformació de lesions dels jugadors. Sí, totalment. A mi és una miqueta igual.
Recorda els partes del Franco, que ningú en tenia res.
Exacte. A mi el que m'interessa és, estarà pel clàssic i serà, no hi serà, partit, ja està.
Exacte. Jo estic convençut que Frenkie no estarà pel clàssic, o algú pensa el contrari.
Si Frenkie va amb una fèrula... O sigui, la lesió de Frenkie, el problema és que necessita molta immobilització. Aleshores, va amb una fèrula, l'haureu vist amb un armatoste aquest que et posen al turmell i va amb crosses encara.
Què dius ara?
Llavors, és el dels quatre que tenim a l'enfermeria, hem parlat de Lewandowski, de Rafinha, ara parlarem de Pedri, i Frenkie és el que hi ha més dubtes sobre el període de recuperació, perquè és la lesió més delicada.
No veurem mai més. Perdrà el ginoll i hauran de posar un
nou. Parlant de no veure mai més, fa molt temps que, de fet, no recordo ni com parlava Pedri, perquè es va lesionar en un entrenament previ al Cádiz. Encara el tenim?
Ah, sí.
Encara el tenim i sembla que per fi pot arribar després de l'aturada.
Però, com dius, Edgar, el dia de l'Atlètic, que és el primer partit després de l'aturada, ja podrem veure segurament els primers minuts de Pedri, que està ja preparat, l'hem vist aquesta setmana treballant a la gespa.
Com ho portes, Pedri? Com va tot?
Com estàs? Mucho tiempo en el Choso.
¿Dónde?
Y en el Choso en casa, y ahora pues mucha gana ya de volver a darle fuerte. Y bueno, aún con algunas molestias, pero yo pienso que dándole fuerte a lo que el fósforo que me da los plátanos, poco a poco vamos a recuperar.
Home, fort ho està, eh?
Està molt fort. De tronc superior, que era el moment que el veiem més dèbil, perquè les cuixes d'un futbolista sempre les té molt dures per la seva forma de treballar, és evident, són roques, però la part de dalt sí que pots fer de més i de menys. Jo recordaré sempre, mira, la revisió mèdica de Neymar, això li farà il·lusió al senyor Parada, la revisió mèdica de Neymar, una cosa que vaig aprendre és que ets més alt, o fas més centímetres d'envergadura que no pas d'alçada, això no ho sabia.
És
a dir, els hi fan obrir les mans i fan més, de braç a braç, de distància que no del cap als peus. Això no ho sabia i és... Per exemple, Pau Gasol, que fa 2'16...
Però tothom, o nosaltres també...
En teoria, la gran majoria d'esportistes o persones són més...
La pregunta era, les persones normals també? Aquesta és la pregunta. Sí.
Això ho hem de mesurar i pel proper dia hem de venir tots a veure.
No quadra, no.
Vol dir que ets més...
No pot ser.
Ets llarga.
T'ho juro, Marta.
És
a dir, has de tocar...
Pau Gasol fa 2,16 d'envergadura 2,18. Dius, com pot ser? Doncs sí, sí, és flipant, de veritat. Jo no m'ho creia i li vaig dir al doctor, m'està prenent el pèl.
Estira't a terra amb els braços oberts...
Sí.
Fem les dues marques i després estira't
a
la llargada.
Proveu a casa aquesta nit.
Però a veure. A les esglésies que hi ha el crucifijo.
Sí. Atenció, anem anat a parar, eh?
Home, clar.
A les esglésies, eh?
Què és més ample?
És
més llarg? Els braços o l'alçada?
L'alçada.
I és el crucifijo, que és això que dieu. Per tant, això no quadra, nen.
Siempre mejor medir más envergadura.
Rient terra. Gràcies, José María. Bueno, això ho haurem d'estudiar,
eh? Això venia al fil de quan Neymar li van mesurar el bíceps,
sí.
Perquè el primer el mesuren amb...
Li
van
dir, sec,
a veure, no facis força, i li mesuren el bíceps.
Neymar.
Ara fes força, i feia exactament el mateix. I van dir, escolta, hem de treballar una mica el tronc superior sense que això condicioni la velocitat, perquè llavors pesaria més, però hem de treballar una mica la musculatura.
Total.
I Pedri ho ha treballat.
Per resumir, qui creieu que no arriba al clàssic?
Que no arriba al clàssic?
Sí.
Pràcticament segur, Lewandowski.
Un.
I Rafinha ho té difícil.
Ai, ai.
Doncs. I De Jong, dubte.
De Jong jo crec que pràcticament.
I llavors ara la davantera, aquí la deixem en mans de qui?
En mans de qui? En mans de Joao Félix.
Joao Félix, Ferran Torres, Lamine
i Ferran Torres.
Que això sí, el dia del Madrid que es prengui un fortasega abans.
No, per sort.
No tindrem substituts per un eventual... El Xavi ha dit una cosa que m'ha agradat molt, que és l'explosió de Lamine Yamal. Lo que m'he oblidat de preguntar-li a què referia, quina explosió.
L'Ullet que està a la Rioja té ganes de sopar.
És el que va fer Ronaldo, us ho portava a l'informe, Ronaldo Nazario. Va jugar amb Volqués un mundial.
Com els del Tricino.
Una Copa Amèrica. La va jugar amb Volqués tota la Copa Amèrica perquè estava fent un tractament per aprimar-se amb unes pastilles, el que feien és provocar aquesta indisposició constant, i va jugar amb Volqués i va arribar a guanyar la Copa Amèrica jugant tots els partits amb Volqués i sent el màxim golejador.
Com és el tricicle quan feien el...
Ja mal, i posem uns Volqués i s'ha acabat.
Avui una altra cosa, no, però anècdotes per explicar el dinar de Nadal, els que vulgueu.
Canto goles, devia ser el màxim titular.
Ara sí, tornant a la ressaca, hem de parlar de Gavi, perquè ahir va ser expulsat amb doble groga, porta 4 targetes en 10 partits, a banda de les de Porto. A mi em recorda un pèl a Stoichkov quan a caràcter explosiu. Martí, l'hem de calmar una miqueta, li hem de dir, escolta, Gavi, actitud sí. Caràcter, sí, però vigila, perquè les targetes també condicionen a l'equip.
El problema de Gavi és que és un pack, i si tu li calmes això, s'ha acabat Gavi. És com Stoichkov. És a dir, és una manera de fer que si tu treus aquest caràcter i aquesta competitivitat i aquesta explosivitat, s'ha acabat el jugador, perquè és part de la seva manera de jugar dintre del camp. Per tant, si vols Gavi, és el pack complet. Si no, posa...
Ahir va haver un moment que s'aferra un jugador, que Gavi semblava que s'aferrés, no sé, em saps aquelles gomes per no enfonsar-te l'aigua.
El que segurament passarà
amb
Gavi és que guanyarà estatus, i al guanyar estatus els àrbitres no seran tant, no li tindran tant el dit ficat a l'ull, que d'alguna manera ja està passant.
Però això,
ja
és no és això és producte de la campanya que es va fer mediàtica des de Madrid, assenyalant-lo i volent-lo titllar de jugador agressiu. Recordeu que era quan estava Casemiro, que per antonomàs és el tio més guarro, no, dels més guarros que ha passat per la Lliga Espanyola, junt amb Pepe. Llavors, a Madrid volien equilibrar una mica i fer que el Gavi fos el Casemiro blaugrana. Llavors, es va fer una campanya la temporada passada brutal, i al final això, el pozo queda, i els àrbitres, moltes grogues que li ensenyen a Gavi, amb altres jugadors se les estalviarien.
Avui l'hem preguntat a l'Iturralde González sobre Gavi, i ens ha dit que, bueno, que és molt explosiu i que s'ha d'anar acostumant a calmar-se una miqueta. Això és el que he vingut a dir, eh?
Per ser sobre l'envergadura, diversos oients ens confirmen
que ara estem amb aquest tema, eh? Ara ni
clar,
ara el clàssic, ni Gavi, ni res.
Les mesures a casa, per exemple, el Robert diu, jo ho he fet ara i és veritat. 1,86 d'alçada, 1,89 amplada de braços. Carles Soler, confirmo, alçada 1,89 i de mà a mà 2 amb 11.
És que de veritat
molt
sembla mentida.
Gràcies a tot Catalunya mesurant-se ara mateix.
Gràcies, oients, perquè realment semblava que estigués mentint, però us ho juro que ho vaig veure davant a les revisions mèdiques i no donava crèdit, perquè visualment no ho sembla per res del món.
No.
Però davant de la mètrica, davant de l'estadística...
És com el de que el tamany del peu és el tamany des del canell fins al colze. Això et diuen que també és
veritat. No seguim per aquí perquè acabarem on sabem, eh? Acabarem.
El peu de tots nosaltres és el mateix tamany que el nostre braç des del canell fins al cul.
Tens un bon peu, Àngel, llavors.
Vols dir?
Ja veuràs, després fes la prova.
Perdoneu, eh? La primera era difícil d'entendre, i això com ho dius, tu?
Doncs que el peu, des del canell fins al colze, la distància que hi ha entre el teu canell i el teu colze...
Del canell fins on es doblega el colze.
Fins on es doblega el colze, és l'equivalent al tamany del teu peu.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Vols dir?
Doncs tenim uns peus de 53 i mig, eh?
No pot ser.
Vols dir?
Salutacions a tots els catalans i catalanes que ara mateix estan comprovant-ho fent exercici. No pot ser, eh? A veure, jo faig un 45, però... Has estat traient les sabates, eh? Això és inèdit, eh?
Ostres, té raó. És que la vista enganya, eh? La vista enganya.
Bueno, aneu provant i li expliqueu la Keila.
Ara ja tens a tots els oients.
Provant l'alçada...
Això és una classe de zumba, eh? Estan allà tots allà amb braços, aixecant cames...
L'amplada i els peus. Però abans deixeu-me saludar a Gavi. Gavi, bona tarda.
Bona tarda.
Quin baixón de to, eh? A veure, ho vas dir en una entrevista a La Vanguardia, que havies millorat bastant, no? Que estaves com mentalitzat de no fer tantes faltes.
Sí, me lo puedo escuchar, si quieres.
Respecto al año pasado, por ejemplo, he mejorado mucho en pausar el tiempo más, en ir a los balones divididos. Hacía muchas faltas, yo creo, al principio, y cada vez lo estoy mejorando más. Y bueno, en esa todo yo creo que mejora bastante respecto al año pasado.
Sí, ahora estoy...
Ets la reencarnació d'Iniesta, realment, mucho en más, intensitat.
Mucho más mentalizado, sí.
Al camp no, però
sí,
parlant... No,
pero sí, estoy mucho más mentalizado. Yo por el Barça pues voy a muerte.
És que no fa falta que vagis a muerte.
Sí.
Si vas una mica més tranquil, t'estalviaràs algunes targetes, segurament.
Si alguien me quiere quitar la pelota, eso significa que se la quiere quitar al Barça.
Sí.
Y yo por el Barça mato. Así que, bueno... Pues si tengo que meterle leña, se la meto. Y en la falta he mejorado, pero voy a muerte. Que voy a muerte. Soy letal. Que soy letal.
Gavi.
¿Qué quieres venir a decir?
Que por el Barça voy a muerte. Pues por el Barça voy a muerte. Por el Barça va a muerte.
Que por el Barça va a muerte.
Sí, però no cal que estiris tantes samarretes, perquè al final sembla que estiguis treballant en una, no sé, una empresa de tèxtil.
Bueno, lo que haga falta. Respecto al año pasado, he mejorado.
No, pero esto no, ya lo has dicho.
Por el Barça voy a muerte.
Sí.
Y de hecho, si los tertulianos me critican, también lo voy a cascar, porque por el Barça lo doy todo. Ya lo conté también en entrevista.
¿Y por el Barça qué serías capaz de hacer?
Todo. Lo que fuese.
Todo.
Si tengo que despiezar a alguien, lo despiezo.
Però no cal, eh? No cal, Gavi. Pren-t'ho amb calma. De la ressaca de Champions, alguna preocupació que us quedi d'aquest partit?
Bueno, preocupació sí, que estem a mes de novembre, a octubre, a principis d'octubre, ja hem cremat totes les naus. Ja hem fet tot el que havíem de fer aquesta temporada. Hem fet la golejada, hem fet la remuntada èpica, hem fet la victòria agònica, hem fet el partit de merda que toca, hem fet guanyar fora de casa amb Champions. Vull dir, estem a principis d'octubre, ja ho tenim tot fet. Vull dir, se'ns farà molt llarg, això, eh? Vull dir, no sé com arribarem a final de temporada. Ara, el pronòstic és una miqueta que, si així ens hem de guanyar la Champions, jo crec que ho tenim una mica fotut. Però vaja, diuen que l'equip ja millorarà, doncs hem de confiar que Xavi, amb les promeses de Xavi, doncs ja millorarà, ja m'ho ensenyaran.
Jo estic molt content amb guanyar ahir, perquè espantes fantasmes, perquè un partit com el d'ahir en Champions altres anys l'hauries perdut, i això jo crec que va enfortint la psicologia, parlàvem abans de la salut mental, va enfortint la psicologia de l'equip, i quan arribin partits més importants, que estiguin igualats, amb l'experiència del d'ahir, et pot servir per afrontar-los diferents i per tenir un resultat positiu. A mi em va agradar.
Doncs veurem què passa. Aquest és el Barça una miqueta caganer, que ahir vam veure a la Champions. Aquest és el disseny de com ens queda l'equip de cara al Clàssic, i veurem si hi ha algun ensurt més o no. Perquè de moment tindrem una aturada aviat, no?
Hi ha aturada és a dir, després del Granada-Barça aquest diumenge a les 9, hi ha aturada per seleccions. Hi ha dues setmanes que no hi ha partits.
Menys mal.
Parlant d'aturada, ens aturem nosaltres.
Jo me quedo.
Xocolata Jolong us ha ofert el temps afegit de la versió RAC1. A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata. Versió RAC1.
A Instituts Odontològics, la tardor arriba amb un 20% de descompte en odontologia general per a tothom. Vine amb els teus i entra en el sorteig d'un viatge màgic per a dos adults i dos infants. Demana cita ja a ioa.es o trucant al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Entre tant d'entreteniment, aquesta falca no és per fer-te passar l'estona. És perquè et passis a una energia millor. Amb la qual, si avui arribem a tot Catalunya, és per garantir-te, a més de quilowatts, principis. És per això que fa més de 120 anys que mirem pel nostre planeta i per la gent. Bassols, l'energia compromesa.
Ja és setembre i és hora de tornar a començar. És moment de canviar el teu futur laboral i d'arribar on realment vols ser. Però no cal que tanquis a una aula tot l'any per aconseguir-ho. Ara ho pots fer en tan sols 5 mesos i des d'on tu vulguis, gràcies a Núcleo Digital School. Perquè el teu futur és digital i comença aquí. Visita núcleo.school.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots, farem piruletes de xocolata i abans d'anar a dormir visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba Tartatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC 1. Profesionalísimo, preparadísimo, de confianza y competentísimo. Buscas clientes convencidísimos y en Habitísimo te encontrarán. Porque tu empresa vas a impulsar, en Habitísimo tienes que estar.
Si eres un profesional de la reforma, instalaciones o mejoras en el hogar, regístrate ya en Habitísimo.es.
Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda. Línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Discovery Channel presenta Space Discovery, l'exposició mundial sobre la carrera espacial per primera vegada a Barcelona. Descobreix i aprèn sobre el viatge de l'home a l'espai amb una àmplia col·lecció de peces originals, coets a mida real i el Cosmos Camp, on els més petits podran sentir-se com autèntics astronautes. Des del 28 de setembre a l'Espai Immersa de Barcelona. Entrades a spacediscovery.es.
Cancela tots els teus plans, perquè avui és la Jungle Night. Regna a la selva amb descomptes extra de fins al 50% per la compra de dos articles o més a Adidas, Desigual, Dockers, Múnich i moltes més. Vine a Viladecans de Style Outlets de 5 a 10 del vespre i regna a la Jungle.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aconsegueix amb La Vanguardia una planxa bistro de bra valorada amb 89 euros amb 95. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal una planxa apta per tot tipus de cuines i forn. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i cuina-se d'una manera senzilla amb La Vanguardia i bra.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
De seguida saludem a l'Anna Ballonesta, però abans a Marta Cailà, que està concentradíssima, sí, amb aquesta recomanació que li hem de fer a l'Anna.
Home, és que jo...
Anna,
que
bona tarda.
Hola, hola, com que has dit després, dic jo, no dic res.
No, no, sí, sí.
Anna, oi que t'estàs entrenant per la 8a edició de la cursa de RAC1, que serà a Salou el 15 d'octubre?
Lleva 6 meses sin correr, pero hoy he empezado a entrenar.
Que la gent s'inscrigui a la cursa, a la cursa de RAC1.cat. La cursa de RAC1.cat, exclusiva, sí.
Vinga, ritmo.
Amb el patrocini de Patronat de Turisme
a 6 el quilòmetre
de Salou, CaixaBank, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró i Vicenç Esports, el suport de la Generalitat.
Nosotros apostamos por Anna Ballonesta, que gane la cursa. Claro que sí, exclusiva. Venga,
no estic vamos. Per això, no estic per això.
Que vagi bé,
Vamos,
adéu,
adéu. Canvi de sintonia. Venga.